A Ràdio Vilafranca parlem cada setmana de literatura infantil i juvenil. Llegir per sentir. Els dimecres a les 9 de la nit, amb reposició els dissabtes a 2:15 del migdia.
Us trobeu a la sintonia de Ràdio Vilafranca en aquest espai que dediquem a parlar de llibres, de fet, de llibre en singular, perquè cada setmana repassem un llibre amb el seu autor o autora. Agrupem els capítols del programa en segells editorials i en col·leccions determinades, i de fet ja en fa 4 de setmanes, amb aquest serà el 5è, que hem dedicat la nostra atenció a la col·lecció El petit Fragmenta, de l'editorial Fragmenta. Avui, per parlar del llibre del Gentil i els tres savis, és un llibre que hem de dir-vos o avançar-vos que no podem parlar directament amb el seu autor, perquè fa alguns anys que és mort, que és en Ramon Llull, però en canvi sí que podem parlar amb l'adaptador dintre d'aquesta col·lecció que us dèiem del petit Fragmenta, d'aquesta faula, d'aquesta història, que és l'Ignasi Moreta. Ignasi, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Difícilment podríem tenir l'exclusiva d'entrevistar Ramon Llull avui als micròfons de Ràdio Vilafranca, eh?
Sí, una mica complicat, sí.
Bé, però en tot cas sí que el que podem fer és parlar amb tu i també sobre la figura de Ramon Llull, a banda del llibre concretament que avui comentarem, perquè a més recentment, no sé si fa una setmana o fa un parell de setmanes, va ser aquí a Vilafranca participant justament en una taula rodona d'adaptadors de l'obra de Llull, eh?
Sí, efectivament, perquè el Ramon Llull és un autor que no escriu per nens, però sí que té algunes obres que es poden adaptar fàcilment a un públic infantil, i Pere Martí va tenir la bona iniciativa de plegar-nos els que havíem fet algunes adaptacions recents de Llull i seure'ns i parlar-ne. I va ser una trobada molt, molt enriquidora.
Què em vas treure d'aquella trobada? Perquè m'imagino que tot i sabent-ne moltes coses i a més, doncs, sent filòleg i professor, doncs, encara amb un coneixement més alt de la seva figura, sempre hi ha un moment en què et descobreixes alguna cosa nova, alguna faceta, algun comentari, no?
Sí. En particular, en aquesta taula rodona sobre les adaptacions de Llull, jo presentava el llibre Gentil dels tres savis i la resta de col·legues presentaven la seva edició del llibre de les bèsties. Va ser molt bonic veure com un mateix fragment del llibre de les bèsties havia rebut adaptacions diverses per part dels diferents adaptadors, alguns més literals, altres més allunyats del text, però respectant l'esperit. Veure com, i al final un s'adona com Llull parla de temes que són d'avui. És a dir, els clàssics ens parlen de qüestions molt actuals. De vegades pensem que els clàssics estan molt allunyats de nosaltres, ens deixem enganyar, diguem, pel més aparent, que és una llengua doncs, una mica diferent, uns referents que d'entrada pot semblar que no són els nostres, però a la que fem una mínima contextualització i una mínima adaptació, de seguida veiem que autors com Llull parlen de problemes que són els mateixos que teníem fa 700 anys.
Mm-hmm, clar, i un exemple clar, valgui la redundància, és el llibre del Gentil i els tres savis que tu has adaptat, en aquest cas, en la col·lecció Petit Fragmenta.
Sí.
I en la presentació de la vostra editorial, de la col·lecció concretament d'infantil de la vostra editorial, que vam fer ja fa 5 setmanes,
sí,
amb la teva companya, la Inés,
sí,
ja ens va parlar que el vostre objectiu era publicar llibres de l'àmbit de literatura infantil i juvenil, però que produeixin una reflexió, que acostin la reflexió també als infants, no? I aquest és un cas també molt, molt evident, en el cas del llibre de la Gentil i dels tres savis. Potser dintre dels que hem estat repassant de la vostra col·lecció, és el cas més evident que ha de despertar una reflexió, però alhora el que s'allunya una mica més del que seria un llibre d'àmbit infantil i juvenil de l'actualitat, no? Perquè és una, clar, és una adaptació d'un text, com tu deies, que no està pensat inicialment per nens i, a més, està escrit fa 700 anys.
Sí, a veure, el text, evidentment, no està pensat per nens, però el text no deixa de ser un conte. Un conte, l'original té l'extensió, entre cometes, d'una novel·la. Utilitzar aquests termes per la literatura de fa 700 anys, doncs sempre hi hem de posar cometes, eh? Però per entendre'ns, l'obra ve a ser una novel·la de fa 700 anys, però amb una trama molt simple, molt esquemàtica, que es pot reduir sense forçar res ni perdre res essencial, es pot reduir les dimensions d'un conte. I d'un conte que un nen de 10 anys el pot entendre perfectament. Els meus fills de 7 i 9 anys l'han entès perfectament. El de 5 no, però els de 7 i 9 sí. Un conte que té una trama molt bàsica que efectivament ens fa reflexionar i pot ajudar els nens a reflexionar sobre la diversitat religiosa, la diversitat de cultures, la coexistència de regions diverses en un mateix espai, com s'han de tractar les persones religioses que professen creences diferents, si hem d'anar a convèncer l'altre o no. En fi, totes aquestes qüestions, que són qüestions que ens plantegem avui, igual que el Lluís les podia plantejar fa 700 anys, el text del Lluís doncs, resulta il·luminador.
Clar, aquí estem davant d'una història, d'un conte, com ens deies, que té un protagonista, o quatre, podríem dir, no?
Sí.
Perquè el protagonista, en principi, és el gentil, que és aquest home que no creu en Déu,
sí.
I que és molt savi, de tota manera, però que no té coneixement de Déu, i que es troba doncs, amb tres savis, que sí que són cadascun doncs, creients d'una religió concreta, jueu, cristià i musulmà. Per això deia, són quatre protagonistes a l'hora de la veritat, no? Perquè el gentil sí. És qui els va estirant del fil i els altres tres et van narrant o et van explicant alguna particularitat de les seves religions.
Clar, el gentil està angoixat perquè no creu en Déu i no troba consol davant la mort. No? Que això és un primer tema a qüestionar, és a dir, no creure en Déu vol dir no tenir consol davant la mort? No necessàriament, però en el llenguatge de Llull no creure en Déu implica una sensació de desconsol, de desemparament, de trobar-se sol al món i sol davant la malaltia i la mort. No? I, per tant, el gentil està angoixat. Em moriré, què serà de mi? I aleshores veu passar tres savis, un jove, un cristià i un musulmà, que li diuen, què et passa? Que estàs tan desconsolat? I diuen, tinc aquest problema. I diuen, ah, no preocupis, nosaltres t'ho arreglem. Nosaltres t'explicarem què passa, t'explicarem que hi ha un Déu, que hi ha una resurrecció després de la mort, etcètera. T'explicarem com va això i així no tindràs cap mena de desconsol. Quin és el problema? El problema és que al començament els tres savis, jo que sé musulmà, parlen un llenguatge comú, però a partir d'un determinat moment els llenguatges es diferencien. El judaïsme, el jueu explica les veritats de la seva fe jueva, el cristià, les veritats de la seva fe cristiana, i el musulmà, les veritats de l'islam. Esclar, el gentil que escolta les tres presentacions dels principis de cadascuna de les tres religions, diu, bueno, doncs he de triar-ne una, no? He de triar-ne una, i aleshores és quan al final de l'obra els diu, molt bé, doncs ara que he escoltat les vostres explicacions, ara que he entès quines són les veritats del judaïsme, les veritats del cristianisme i les veritats de l'islam, ara em disposo solemnament a anunciar-vos quina és la religió sota la qual vull viure i vull morir. I el que és una meravella és que en aquest punt els tres savis s'aixequen i marxen. I el gentil diu, però que no voleu saber quina és la religió veritable. I els tres savis li diuen, no ho volem saber, perquè volem continuar dialogant. Volem continuar disputant, volem continuar conversant al voltant de les coses últimes i penúltimes. Volem continuar vivint en diàleg els uns amb els altres. No? Si tu ara ens diguessis quina és la religió veritable, ja no seria possible el diàleg. Hem de continuar dialogant. Com a missatge, com a repte interreligiós, un text de Llull amb aquest final és brutal, és a dir, és un repte doncs claríssim, de dir, en lloc d'anar a l'altre per convèncer-lo i dir, doncs, molt bé, doncs el gentil es converteix al cristianisme, que seria el final fàcil, doncs no, el gentil no sabem a quina religió es converteix.
Realment, la lectura d'aquest text que fa 700 anys que es va escriure és del tot actual, és sorprenent, és espectacular.
I el que és bonic és que quan el jueu parla i explica les veritats del judaïsme, el cristià i el musulmà escolten. Quan el cristià parla, el jueu i el musulmà escolten. És a dir, i quan el musulmà parla, el jueu i el cristià escolten. És a dir, l'actitud, Llull ho remarca molt, això, l'actitud de deferència, de respecte, cap a l'altre, de dir, està parlant l'altre, ell té les seves raons, ell té les seves veritats, escoltem-les, respectem-les, això pot semblar que és retòric, no, això implica, implica tota una forma de comprendre les religions que hi ha aquí al darrere, no? Per tant, amb tots aquests detalls, Llull està, és a dir, el text de Llull afavoreix la convivència, i per tant, afavoreix la convivència, afavoreix societats que accepten la diversitat religiosa en el seu interior. Per tant, jo crec que fer llegir Llull, donar a les criatures el llibre de sentit dels tres savis, doncs és una manera de treballar valors com la diversitat, com la convivència, com el respecte a totes les religions, i en aquest sentit, doncs, em sembla un text d'una actualitat i d'un interès excepcionals.
La teva tasca, per descomptat, ha estat en primer lloc sintetitzar aquell text més llarg que tu deies,
sí,
en el format d'un llibre d'àmbit infantil del segle XXI, per entendre'ns. Sí. Però una altra tasca que m'imagino també que s'ha de fer molta cura és l'adaptació del llenguatge, no? Perquè no és, evidentment, no és el mateix el català que es parlava fa 700 anys el que parlem avui en dia. Aquí, en aquest àmbit, t'has trobat amb alguna pega, en algun conflicte intern de traduir o no traduir determinades expressions?
A veure, jo he intentat ser molt, molt literal. La meva opció ha sigut que el lector es trobi en un text no meu, sinó un text de Llull. Per tant, jo el que he fet és esporgar el text, treure el que era secundari i mantenir, diguem, un fil, però ha sigut més de suprimir que de resumir. He treballat més amb la tècnica de l'extracte que del resum, per entendre'ns, o de la recreació. Una altra opció seria dir, molt bé, ara que conec la història, jo l'explico al lector amb les meves paraules, no? Apartant el text. No, he volgut partir absolutament del text, limitar-me a fer alguna glossa, algun comentari, alguna paraula que no s'entén, començant per gentil, no? Una vegada hi havia un gentil, és a dir, un home que no practicava cap religió, que és el... això, el Ramon Llull, el seu lector, no calia que li digués perquè compartien el terme gentil, formava part d'aquella cultura, no? Avui el terme gentil no és una paraula que utilitzem, parlem d'agnòstics, parlem d'ateus, però no parlem de gentils. Aleshores, si volíem mantenir la paraula, s'havia d'explicar, no? I per tant, aquí una petita glossa. I pel que fa a la llengua, doncs, evidentment, l'actualitzat, però poc més que això, i he intentat, doncs, inclús mantenir un cert to medievalitzant, un cert to, algun arcaïsme, intel·ligible, el llibre s'entén perfectament, he fet la prova amb els meus fills, el llibre s'entén, però crec que és bonic que el text, doncs, mantingui un cert to d'època, crec que això no hi fa cap mal. A vegades fem a les criatures més ignorants del que pensem, i tenim molta por a introduir-los vocabulari nou, expressions que no siguin les que senten cada dia, i el text crec que, doncs, també, crec que no podem privar els infants de la riquesa d'un text com el de Llull.
No hem parlat encara de les il·lustracions. Bé, en primer lloc no hem parlat encara de l'edició, ja sí, que tu també ets editor justament de Fragmenta. Ja ho vam comentar en el moment de la presentació d'aquest programa amb l'Inés, però ho hem anat fent també amb gairebé cadascun dels autors que heu anat publicant i que han repassat aquí en el programa. Felicitar-vos novament per la cura dels llibres que heu publicat en aquesta col·lecció. I anava a dir, no hem parlat de les il·lustracions, que són també magnífiques, de l'Àfrica Fanlo.
Sí. Àfrica Fanlo el que va ser documentar-se molt bé sobre la iconografia lul·liana, perquè, esclar, Ramon Llull té associada una determinada iconografia, un tipus de miniatures, hi ha un estil Llull, una iconografia lul·liana. Aleshores, el que ha fet Àfrica Fanlo s'ha inspirat en aquesta iconografia, s'ha inspirat, per tant, doncs, en el que fàcilment associem a Llull, i ho ha... I ha il·lustrat l'obra d'acord, una mica amb aquesta inspiració, tot i que amb el seu propi estil, amb el seu propi llenguatge, de forma molt, molt intel·ligible, molt, molt, no és que hagi calcat les miniatures medievals en absolut. Les instal·lacions són d'Àfrica Fanlo i són amb el seu estil, i és un estil molt, molt personal, té un segell propi molt, molt clar, però sempre en diàleg amb la tradició. I en aquest sentit, doncs crec que la il·lustració que ha fet té un enorme encert.
I el darrere part del llibre, aquesta col·lecció va acompanyada de la guia de lectura, que és alguna informació complementària respecte, en aquest cas també, de l'autor i de la història, i alhora alguns suggeriments. I en el vostre cas, en aquest llibre concretament, els suggeriments que feu són interrogants, no? Són plantejaments perquè continuem pensant i reflexionant sobre l'obra.
Sí, perquè efectivament l'obra planteja una sèrie de qüestions, això que dèiem del diàleg entre cultures, diàleg entre religions, el respecte per l'altre, el respecte pel que pensa diferent del que jo penso, pel que creu, el del que professa les creences diferents de les meves, i això, doncs, a l'hora de treballar aquest llibre amb infants, doncs, val la pena posar-lo sobre la taula, val la pena, doncs, aprofitar aquest petit conte per qüestionar sobre aquesta convivència entre creus diferents, entre creences o no creences diferents, no? I en aquest sentit, doncs, la guia de lectura pretén donar instruments per fer aquesta reflexió.
Ignasi, arriba gairebé el moment d'acomiadar aquest espai de repàs a un llibre que fem setmanalment en el programa del Llegir per Sentir a la sintonia de Ràdio La Franca. Però el que sí et volíem demanar abans de no acabar l'entrevista és si teniu ja moltes altres novetats en cartera a casa vostra per anar publicant en aquesta col·lecció de Petit Fragmenta.
Sí, no? La veritat és que idees i propostes ens n'arriben moltíssimes. Ara estem treballant en tres novetats que sortiran en principi a l'octubre, de manera que efectivament no parem.
Clar, algunes us arriben, d'altres les aneu a buscar d'alguna manera, no? Em sembla recordar que algun dels autors ens havia dit que els havíeu fet la proposta, no?
Sí, un llibre és fruit d'un diàleg, entre autor i editor. Aleshores, de vegades és l'autor que ha tingut la idea i que ens ha dit vull fer això, o estic treballant amb això. De vegades som nosaltres que diem hi hauria d'existir un llibre sobre aquest tema, i aleshores anem a fer la proposta als autors. De vegades ens arriba la proposta de part d'un autor i nosaltres busquem l'il·lustrador, o al revés, en fi, que cada llibre és un món, no? Però sempre és aquest diàleg, el que no fem, no perquè no estigui bé, simplement perquè no és la nostra vocació. El que no fem és importar llibres existents d'altres editorials, d'altres llengües. El que volem és que tots els llibres que publiquem en aquesta col·lecció siguin llibres que han nascut aquí. Llibres de producció pròpia, llibres que hem pensat des del començament fins al final i que d'alguna manera doncs els hem anat acompanyant en tot el seu procés.
Doncs des d'aquí fes arribar, si pot ser, la nostra felicitació també a l'Àfrica Fanlo. I te l'adrecem a tu directament, Ignasi Moreta, per aquest llibre, aquesta adaptació del llibre del Gentil i dels Tres Savis, obra de Ramon Llull, que ha estat publicada a la col·lecció Petit Fragmenta de l'editorial Fragmenta. Ignasi, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.